A mi m'agrada definir a vegades mindfulness com presència plena. És a dir, quelcom que en català podríem dir estar present d'acord, en tots els sentits. Estar present i sent conscient de que estàs present amb el que estàs fent, el que estàs dient, el que estàs sentint, com explicàveu abans, l'Alejandro també, amb la definició, no? Que és ser conscients de les emocions, els pensaments, les sensacions. I en xinès, l'ideograma que representa aquesta paraula, mindfulness, que en castellà o en català podríem dir atenció plena, consciència plena, precisament és un ideograma que té dos parts. Una part que és presència, que és un palet així, com si fos el sostre d'una casa, i una altra que és com una ziga-zaga, que és cor. I per tant, per això m'agrada també referir-me a mindfulness com aquesta presència de cor, no? Si volguéssim una definició més operativa, doncs el doctor Jon Kabat-Zinn, al que heu fet referència, que el 1979 va desenvolupar el primer programa d'aplicació, diem, terapèutica i també psicoeducativa, ell defineix mindfulness com aquesta consciència que apareix, és aquest adonar-nos del que hi ha, no? La pròpia idea de les coses tal com són, no? De què hi ha, quan porto l'atenció d'una manera volguda, intencionada, a lo que estic fent, a lo que està passant en aquell moment, mirant de no deixar-me portar, doncs, pels aquests judicis o aquests impulsos a vegades de que si m'agrada o no m'agrada i que em fan sortir del moment present.
¿Se puede considerar como terapia?
Aquesta és una molt bona pregunta, Mercedes, perquè diem que l'aplicació de mindfulness pot tenir diferents àmbits i té un àmbit terapèutic. Com també heu fet referència, fent aquella referència a l'aplicació de mindfulness pel tractament límit de personalitat, el que s'ha desenvolupat des dels anys, des de principis dels 90, són diferents intervencions clíniques que utilitzen mindfulness com a ajuda o com a complement. De manera que tenim teràpies cognitivo-conductuals per tractar depressió, tenim teràpies per tractar el trastorn límit de personalitat, també pel trastorn obsessiu-compulsiu, però hi ha un altre àmbit d'aplicació de mindfulness que és de tipus psicoeducatiu, que és on jo em moc en realitat, i és, d'alguna manera, com un complement per ajudar a la gent a desenvolupar i a millorar el seu benestar físic, emocional i mental. Podríem dir que pot haver-hi un altre àmbit com més personal, no? Que és doncs, de desenvolupament propi, no? Com a persona, com a ésser, que lligaria amb aquesta tradició que també ha fet referència Alejandro, de Thich Nhat Hanh, no? Que estaria més, tindria aquesta font amb la tradició budista, però que trobem, podem trobar altres tradicions espirituals.
I com se practica?
Ah, doncs com es practica? Doncs, clar, la gràcia de la pràctica de mindfulness és que la podem aplicar en qualsevol moment i a qualsevol lloc. Nosaltres diferenciem, per fer-ho més clar, dos tipus de pràctiques. El que en diem la pràctica formal, que és una pràctica que fem de manera més individual, més personal, normalment en un ambient que sigui tranquil, amb silenci, sovint. Després us convidaré que fem una petita pràctica aquí que també puguin fer els oients, però també és important saber que podem practicar en qualsevol moment de la nostra vida diària, simplement posant atenció quan ens rentem les dents, quan ens dutxem, quan estem a la feina, quan estem ara aquí al programa, simplement adonant-nos del que està passant quan portem l'atenció en aquest moment a fer el programa, no? Quan caminem, quan mengem. Al final, com diuen els que en saben molt, no? Es tracta de que quan estiguem caminant, ens adonem que estem caminant. Quan estem menjant, ens adonem que estem menjant. Quan estem caminant, que caminem. I quan estem a la ràdio, que estem gaudint aquí del programa.
A què edat se puede practicar?
Bé, avui en dia hi ha també moltes formes d'impartir i de fer arribar mindfulness als nens i als joves. Per la informació que jo disposo i per els professionals i persones que s'hi dediquen, normalment es parla de que és aconsellable començar a partir dels 6 anys, d'acord? Però tenint en compte que la manera de traslladar-ho i practicar-ho és molt a través del joc, eh? I a través dels sentits i en pràctiques molt curtes, eh? Perquè tingueu una referència a aquestes pràctiques formals que us deia, de tipus més introspectiu o personal, doncs hi ha com una regla de dir no més d'un minut per any. Eh? Vull dir que si treballem amb canalla de 6 anys, pues les pràctiques que faríem d'atenció al cos o a la respiració, pues que no siguin més llargues de 6 minuts com a referència.
implica algun risc?
Dit així, no. El que sí que s'ha de saber és que a vegades quan comences, doncs, bueno, com en qualsevol pràctica, tant del cos com de la ment, a vegades poden haver-hi sensacions que no estem acostumats, pot haver-hi una mica més d'ansietat perquè no sabem ben bé el que ens estem trobant, però això és quelcom que va desapareixent de manera espontània a través del temps. En tot cas, sí que en determinats casos de tipus de diagnòstic de certes patologies pot ser no aconsellable la pràctica de mindfulness. Normalment, en casos de diagnòstics aguts o en casos de crisis greus. Però, en general...
No. Com, per exemple?
En casos d'epilèpsia, per exemple, diagnosticada, en certs casos de depressió, si realment és un estat agut. En general, davant de qualsevol patologia de tipus mental que tingui un grau de diagnòstic com d'agudesa, no? Nosaltres, per exemple, sempre en els cursos, com us deia, nosaltres tenim una aproximació més psicoeducativa, sempre demanem, en els casos de persones que estiguin diagnosticades en alguna d'aquestes patologies, que tingui el consentiment del seu metge o terapeuta. I ho recollim per escrit. També he de dir que cada vegada més també ens arriben persones que venen aconsellades pel seu metge, pel seu terapeuta, pel seu psicòleg, psiquiatre, etc. No?
¿Cómo trabaja mindfulness para ayudar a reducir el estrés?
Bé, quan parlàveu abans de la definició, jo diria, per fer-ho sintètic, no? El primer punt important és que amb mindfulness podem aprendre a regular les emocions. És a dir, moltes vegades nosaltres hi ha emocions que les considerem de per si negatives. Per exemple, la ràbia, la por, la tristesa, no? L'alegria, com que és l'alegria, la considerem positiva. Però al final les emocions no són ni positives ni negatives, tot depèn de com les sapiguem gestionar. Llavors, mindfulness t'ajuda a regular les emocions de manera que més aviat t'ajudin a aconseguir estats de benestar i no et portin precisament cap a estats, sobretot mentals, que et generin dolor o sofriment. L'altra manera, com heu apuntat, és, a partir de regular les emocions, tu pots trobar respostes a l'estrès que siguin saludables. Perquè l'estrès també està molt immunitzat en la nostra societat. L'estrès, per si, és una reacció biològica indispensable per la vida de qualsevol persona, però també dels animals. És quelcom com les emocions que compartim amb els mamífers i algunes aus. El que passa que si no podem regular les emocions i l'estrès, el problema és que el resultat del nostre estat físic i mental pot ser dolorós o ens pot portar a estar malament. Si aprenem a regular a través de la pràctica de mindfulness i altres tècniques que poden haver-hi, el que ens permet és justament aprofitar aquest estrès per estar a l'alçada de les circumstàncies, perquè quan notem, segurament ara abans de començar el programa, la Mercedes, que estava així, notava un pessigolleig a l'estómac, que estava una mica neguitosa, això és el cos, t'està dient, està bé, prepara't, perquè hi ha quelcom important que passarà ara. I què passarà? Doncs que disfrutarem d'un programa de ràdio. L'estrès, regular l'estrès, l'emoció, també et pot portar a assumir reptes, a fer coses que et semblen difícils, en lloc de tirar enrere, et dona la força, és com un plus d'energia, no? Si fos la gent, és com un Red Bull, però sense necessitat de prendre res, no? Que et dona ales per fer front a un repte. I també t'ajuda a connectar amb els altres, a demanar ajut, a tenir a vegades comportaments amb valentia, no? D'ajuda als altres, de cooperació. Evidentment, si no el regulem, és cert que l'estrès pot tenir, pot ocasionar vulnerabilitat en el nostre sistema biològic i, per tant, ser causa indirecta de moltes malalties. Però també hi ha una cara, diguem, positiva.
Ens podries recomanar algun llibre?
Bé, potser serà pecat de falsa modèstia, però tampoc estaria bé que no recomanés el meu llibre. Perquè, precisament, el vaig fer perquè em semblava que podia ser un bon instrument per ajudar a la gent que començava. És un llibre que vaig titular Mindfulness Práctico, Reduce el Estrés y Vive en Conciencia Plena, i que té la meitat del llibre, justament, és una proposta d'exercicis, de pràctiques que podem fer en el nostre dia a dia, tant de pràctiques formals com informals. Ara bé, hi ha molts i molt bons llibres també sobre mindfulness, sobretot per a iniciar-se, començant pels llibres del doctor Jon Kabat-Zinn. Jo aquí, encara que hi ha un que és molt conegut, però és una mica dens, que és viure en plenitud les crisis, recomanaria Mindfulness a la vida quotidiana. És un llibre molt assequible i que et permet també i et dona pautes per aplicar-ho en el dia a dia. I després hi ha llibres de persones que són referents per mi, mentors, i que han desenvolupat Mindfulness aquí a Espanya, com l'Andrés Martínez Suero, amb el que m'he format, o el doctor Javier García Campayo, que, si busqueu, tenen quantitat de llibres d'introducció per començar a conèixer i a practicar.
Bé, Carles, ¿podem acabar con una pequeña pràctica?
Pues sí, si us sembla, anem a fer una petita pràctica. I el que us proposo ara és que us poseu còmodes a la cadira, mirant, això sí, de l'esquena, mirar de tenir-la estirada, que estigui una mica dreta, però sobretot comenceu a notar el cos. Si us sentiu còmodes, podeu tancar els ulls. Igual això us ajudarà. Però si no, els podeu tenir oberts,
sí,
d'acord? Els teniu oberts, mirant així endavant, i simplement porteu l'atenció al cos. Sentiu el cos a la cadira. Com són les sensacions? Nota poder les sensacions al seient, o al respatller, les mans i els braços potser recolzats a les cames o a la taula. Simplement nota qualsevol sensació. Potser notes també la respiració. Pots fer tres inspiracions, una mica més fondes. I ara observa on és més fàcil reconèixer la respiració, el pas de la respiració. El nas, potser, notant com passa a través del nas, potser el pit, o potser la notes a la panxa, que s'infla i es desinfla. Allà on ho notis, simplement deixa reposar l'atenció per seguir cada inspiració i cada exhalació. Com si gronxessis. Nota el moviment de la inspiració i l'exhalació. No cal que facis res, simplement nota-la. Si et distraus, no passa res. Quan t'adonis que t'has distret, poder per algun pensament, per algun soroll, per algun record, simplement torna a notar la respiració. Observa com al final de la inspiració hi ha una petita pausa, un espai, i llavors comença l'exhalació. I com al final de l'exhalació, de nou hi ha una petita pausa abans no comenci una nova inspiració. Reposa l'atenció, descansa, simplement nota la respiració al cos, entrant i sortint. I quan sentis les campanetes, pots fer de nou tres inspiracions una mica més fondes i podràs anar movent-te, obrir els ulls si els tenies tancats. Bueno, és molt bo això que has dit, Mercedes, perquè l'objectiu de mindfulness no és relaxar-se necessàriament. L'objectiu de mindfulness, com heu sentit a la definició, que heu donat també vosaltres, és adonar-te del que hi ha. I a vegades no estem relaxats, a vegades estem preocupats, a vegades estem neguitosos, a vegades estem contents. Mindfulness et permet reconèixer com estàs, acceptar-ho i adonar-te que, malgrat no relaxis, pots estar aquí, continuant fent preguntes i segurament enfocant al final del programa.
Doncs moltes gràcies, Carles.
Moltes gràcies a vosaltres. Ha sigut molt entranyable i inspirador per mi compartir aquest temps amb tots vosaltres.
Hablamos de diferentes tipos de meditación, no todas practicadas en mindfulness. Meditación vipassana, practicada en mindfulness, se basa en la potenciación de la concentración y la atención sobre el propio ser, concentrándose en primer lugar en la respiración para posteriormente profundizar en las sensaciones del cuerpo y la mente.
Meditación Zazen consiste en una técnica de meditación cuya principal vía hacia la iluminación es la práctica de la propia postura. No se le da protagonismo a la mente, ni se piensa ni se deja de pensar. La mente fluye sin retenciones, pero sin apegos. El cuerpo se mantiene erguido, pero relajado. La respiración proporciona la serenidad para alcanzar la unidad del cuerpo, mente y espíritu.
Meditación trascendental, basada en mantras. A cada persona se le da un mantra personal, empleado por cualidades vibracionales para ayudar a calmar la mente. Se diferencian en la instrucción de la meditación y el tiempo recomendado para meditar.
Meditación metta o del amor benevolente. Esta es una práctica en la cual activamente cultivamos estados mentales muy positivos hacia otras personas, así como también hacia nosotros mismos. Practicando metta asiduamente podemos dormir más fácilmente, tener sueños dulces, sentirnos protegidos del peligro, tener un rostro más radiante y una mente más serena.
Meditación Kundalini consta de 4 etapas que te llevan a liberar estrés y tensiones, conectar con tu arraigo, el elevar tu energía y entrar en un espacio de silencio y relajación.
Meditación charla. Una charga es un centro energético en el cuerpo y tenemos 7 de ellos, cada uno ubicado en una zona diferente del cuerpo y cada uno asociado con un color, sonido y propósito energético diferente.
Meditación Tonglen se caracteriza porque la persona que lo practica conecta con su propio sufrimiento en un esfuerzo por superarlo.
La meditación del sonido primordial es una técnica de meditación basada en mantras. Una mantra es una frase que repetida nos ayuda a llegar al estado de relajación.
Bueno, y ahora tenemos aquí a Javier Bermúdez. Buenos días, Javier Bermúdez. Bienvenido al programa.
Hola, buenos días.
¿Por qué decidiste hacer mindfulness?
Bueno, realmente yo decidí hacer mindfulness porque me lo aconsejaron, ¿vale? Y porque es una forma de hacer un estilo de vida que te proporciona paz en tu cuerpo y mentalmente.
¿Te gusta hacer mindfulness?
Sí, sí me gusta, porque mindfulness lo que viene a ser es relajación, pero no en sí relajación, sino es también mental y sobre todo es concentrarse en la respiración, en una parte, y eso hace que tu mente esté en el presente y no se vaya ni al pasado o al futuro.
¿Necesitas un lugar específico para practicar mindfulness?
Bueno, sí, necesitas un lugar donde no haya ruido, sobre todo, que estés tumbado o sentado, se puede hacer de las dos maneras, y que haya paz y puedas tú concentrarte en tus ejercicios.
¿Te ha costado mucho ponerlo en práctica?
Bueno, en caso personal me ha costado, porque es algo que hay que inculcarlo a la vida diaria, ¿vale? Pero una vez empiezas a ver los beneficios y las cosas, es algo que es muy aprovechable para la vida cotidiana y ayuda mucho.
¿Cómo descubriste hacer mindfulness?
Bueno, fue en el centro de día que me propusieron hacer iban a hacer un grupo de mindfulness y claro, me dijeron que iba muy bien para estar en el, no, yo en mi caso yo estaba anclado en el pasado, entonces me dijeron de hacer algo que me ayudara a estar más en el presente, mejor con el estrés y con la ansiedad.
¿Estás satisfecho de hacer mindfulness?
Bueno, yo la verdad es que sí, estoy satisfecho porque trae beneficios, trae bienestar al cuerpo, a la mente y como he dicho, es algo que está muy bien, como bueno, terapia, ejercicio de meditación, como conciencia plena, como bueno, como lo quieras denominar.
¿Lo recomendarías a otras personas?
Pues la verdad es que sí, yo le diría a todo el mundo que sufra de estrés o ataques de pánico y cosas así que en hoy en día hay mucha gente que lo sufre. Va muy bien porque te ayuda a superar esas cosas, pero dejándote ir y haciendo solo los ejercicios formales e informales. Sí, sí.
¿Has sentido sus beneficios y cuánto has tardado en llegar a ellos?
Bueno, yo he sentido los beneficios, pero sí, tardé, mira, yo creo que tardé por lo menos medio curso que hice de mindfulness, hasta la mitad del curso no empecé a notar que realmente estaba cada vez más tiempo en el presente, que de eso se trata, ¿no?, en mindfulness, y eso es todo gracias a las prácticas y al esfuerzo que hay que poner un poquito, que es un poquito de esfuerzo para estar así y estar en el presente y estar bien.
¿Lo pones en práctica en tu vida diaria?
Bueno, sí, es un método de relajación, que no es relajación, puedo decir, porque es más mental, pero lo pongo en práctica y lo que noto es que cada vez estoy más tiempo en el presente, estoy más relajado, los picos de ansiedad ya no me suben tanto y aparte de eso es algo que ha sido muy beneficioso para mí, sí, sí.
Volviendo hacia atrás, ¿crees que hay un antes y un después en tu vida desde que conoces el mindfulness?
Bueno, sí, a ver, lo que creo yo es que mindfulness me ha traído un poco de estar en el presente, como he dicho ya, y aparte dicen que incluso hay estudios que dicen que hace diferentes cambios en el cerebro, donde hace beneficios, o sea, no lo puedo decir yo, sino que hay hasta estudios que dicen que hay cambios en el cerebro de que estás mejor mentalmente, físicamente y todo tipo de formas que se puedan mejorar.
Muchas gracias, Javier Bermúdez.
Vale, muchas gracias, Pepi, y a todos.
Para practicar la atención plena, te proponemos tres ideas. Lee el libro El poder de la hora. Vive el momento presente en actividades cotidianas y haz meditación.